quan ja no ens queden illes desertes ni paisatges ignots, quan ja s'ha descrit i explicat i poetitzat el primer i l'últim racó del planeta, qui és el narrador que s'atreveix a traçar una crònica no estereotipada de la itinerància? Avui tenim dos exemples reeixits d'aquest tipus de prosa literària de viatges. Dues mirades que no viatgen a l'encalç de cap paradís perdut, d'aquests que no en queden, ni a la recerca de cap gran veritat, sinó que és justament enmig del viatge que, per aquest ordre, observen, paeixen i narren. Avui a Ciutat Maragda parlem amb la periodista i escriptora Anna Pazos, que ha publicat Matar el nervi a la segona perifèria, una crònica esmoladíssima del pas a la maduresa que ens porta de Gràcia a Nova York, resseguint la peripècia professional i personal d'una protagonista de 20 i pocs. I també amb el periodista Toni Padilla, que ha escrit amb Unico Grande Amore una detalladíssima carta d'amor a Itàlia, és a dir, el paisatge, a l'ànima de la gent, al menjar i, evidentment, al futbol. En parlem amb els autors i també amb l'Anna Vallbona, en Jordi Puntí i l'Olf Beltran, que també ha llegit una altra obra recent de Pazos, Poder i desig, a l'editorial Fragmenta. Avui, per tant, amb el mapa desplegat, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ara sí, obrim avui saludant l'Anna Pazos. Què tal? Benvinguda al programa.
Què tal? Gràcies per la invitació.
Al contrari, gràcies a tu per venir. Toni Padilla, encantat.
Què tal? Gràcies per convidar-nos.
Com anem? Igualment. Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Ben retrobada. Jordi Puntí.
Com esteu?
I el Beltran.
Hola.
Què tal? Dos llibres, ja ho sabeu, avui en tenim molts més, en realitat, però vaja, dos llibres centrals, dos llibres itinerants, perquè ens proposen diferents itineraris, no únicament per espais exteriors, sinó també interiors, Matar el nervi, Anna Pazos, a la segona perifèria, i Unico Grande Amore, del Toni Padilla, editat per Panenka, dos grans exemples, jo diria, de literatura periodística de viatges, per dir-ho amb una etiqueta genèrica. L'Anna Pazos ens porta a molts llocs, de Tessalònica, Samotràcia, i altres espais, Icària, ja Jerusalem, Brooklyn, en fi, podeu transitar per espais, com deia, de fora i de dins. I en el cas del Toni Padilla, el subtítol jo crec que és molt aclaridor, no? Un viatge per Itàlia a través del futbol. Per tant, no només hi ha futbol, jo crec que és un MacGuffin, això, el futbol, hi ha història, hi ha música, hi ha literatura, hi ha molt de menjar, evidentment, hi ha molta gastronomia, perquè és Itàlia, com si no, i anem des de Turí, del nord, per tant, a les illes, a Sicília i a Sardenya, no? En fi, passant per Gènova, Venècia, Bolonya, Perugia, Nàpols, la Pulla, en fi, tot el país. Quina enveja, també, sovint en tren.
Quina enveja, no?
Quina enveja. No? Va, tots dos, la paraula enveja crec que compareixerà més una vegada, perquè tots dos, tu també, no et pots queixar en els viatges. En tot cas, per anar començant i unint els punts d'aquests dos llibres, i per citar una lògica que fa l'Anna Pazos, li fa a la Summer, que és una companya de pis, crec que a Nova York, precisament, diu, posseeix el bé més preuat, una veu, un to. No? Doncs això va també una mica la cosa, perquè fer literatura a partir d'un viatge, no? i de l'experiència, sobretot, és una proposta de mirada, és a dir, el món és així, però jo el veig d'aquesta forma, i com traduir això en literatura i fer-ho bé, diguem-ne, i amb una veu singular, amb una veu i un to diferenciats, és el que jo crec que és el repte literari més interessant, no? I que tots dos, de manera més que reeixida, doncs heu fet i heu traduït en forma de llibres. Per tant, començaria per aquí, com va anar aquesta... Això es tria, aquesta mirada, com es selecciona els materials, que és, m'imagino, una de les coses més difícils, no? Perquè, per exemple, Matar el nervi parteix un munt d'experiències... d'amor, de desamor, de feina, de dubtes, de certeses, de pors, d'una noia a la vintena, no? I després, com gràcies també en part al filtre del temps, això acaba destil·lat en literatura. És a dir, com selecció, com tries el què i el com?
Clar, el fet de triar les ciutats on havia viscut, a llocs on havia viscut, era una manera de classificar... diferents coses que havia viscut o diferents èpoques de la meva vida, però realment els escenaris són només una excusa, perquè com deies abans, el paisatge interior és gairebé més important en el meu llibre. Si m'hagués estat no sé quant temps viatjant per Itàlia i menjant, potser només hagués parlat d'això, però sí, això m'ho va dir un amic meu que es va llegir el llibre, em va dir, realment és un llibre que no va sobre els llocs on has viscut, va sobre tenir 20 anys i va sobre ser jove i deixar de ser-ho progressivament. Però, evidentment, els llocs on vas doncs, també influeixen en les coses que vius, les coses que et passen, i són importants en el sentit de que afecten la meva manera de relacionar-me amb la política, amb la història, amb tot això. I el de la veu i el to és el més difícil de trobar, trobo jo, sobretot el to. A mi, quan li vaig deixar llegir el llibre al marit de ma mare, que és una persona de qui parlo, que m'ha fet una mica de mentor literari, i em va dir, tienes el tono, com dient, ja està. O sigui, ja ho has aconseguit. No ho sé, és una cosa que suposo que s'aconsegueix a còpia d'escriure molt i a còpia d'anar obrint-te camí.
I el teu cas, Toni, perquè clar, en el teu cas pensava, no?, com a reptes també, que potser hi ha menys experiència en aquest sentit emocional o de maduresa o de iniciàtica, com a viatge cap a la maduresa, però sí que hi ha una cosa que per mi és molt complicada, que és com disseminar tanta informació, perquè hi ha un munt de noms esportistes que jo desconeixia, sense que l'accés i el pes de tanta informació acabi aixafant la resta, que és el punt aquest de crònica, de viatge, de mirada per un país que t'entusiasma i que, a més a més, contagies aquest entusiasme. No?
Sí, en el meu cas, en la recerca del to, vaig decidir doncs, una mica de tot el contrari de l'Anna, que no volia ser-hi jo el llibre, perquè considerava que al final no és un viatge, són... El primer viatge ja el faig, el típic fi de curs, viatge a Florència, Pisa, història de l'art, quan era un adolescent, i el darrer doncs, el vaig fer fa pocs mesos, per tant són més de 20 anys de la meva vida nani. Llavors, clar, no considerava que la meva presència no era gens interessant en el llibre, que el protagonista havia de ser Itàlia, per això vaig inventar com a... No parlo en primera persona, he inventat doncs,
el viatger,
no? Sí, sí. I així també intentava imaginar que en algun moment sí que puc explicar alguna història que m'ha pogut passar a mi en primera persona, de passar por arribant a un estadi de futbol perquè hi havia radicals d'extrema dreta i jo anava amb els cabells llargs, o un moment d'èxtasi, de bellesa d'aquests d'estar en Dalià, no? d'estar allà fent un cafè, un maquet a una plaça i dir que bonic que és tot. No? Però volia també que la gent pogués posar-se dins de les sabates del viatger i fer-lo seu al viatge. No volia que la gent, o sigui, no considerar que era interessant el meu punt de vista, de la meva experiència vital. Llavors, al final, el llibre neix de que els companys de la revista Parenca, que com bé, som una revista que intenta fer periodisme normal, però amb l'epicentre del futbol, em van proposar de fer un llibre, i a mi, sincerament, em venia poc de gust fer un llibre de futbol, perquè jo soc periodista esportiu i em passo la vida parlant de futbol, i em sobrava una miqueta. Llavors, a mi em venia de gust fer un viatge a Itàlia més sentimental. Però sí que és cert que a partir d'aquí crec que el futbol és un ingredient més. El llibre crec que el vaig interpretar com una recepta de cuina. No? Em sorprenia molt que hi ha grans... crítica, que hi ha grans llibres de viatges molt bonics, molt ben fets a Itàlia, perquè de fet el gènere del viatge com a Itàlia neix a Itàlia, no? La literatura de viatges neix a Itàlia,
sí, amb
britànics i alemanys que al segle XVII-XVIII deien anem a Itàlia, no? I llavors vaig llegir un assaig meravellós de Tilio Brilli, que es diu El viatge en Itàlia, que explica això, no? Com neix la literatura de viatges tal com l'entenem, neix amb gent de la resta d'Europa, llavors mica en mica nord-americans que van a Itàlia. I explica una cosa molt divertida, que és que hi anaven buscant una idea molt preconcebuda, perquè alguns hi anaven per religió, pel Vaticà, altres hi anaven per l'art, òbviament, art romà, tens Pompeia, tens la vella Roma, però tens també el Renaixement, tens el Barroc, tens mil raons per anar a Itàlia. I llavors tots anaven i tots, quan hi anaven, en què ve, m'ha sobrat una cosa, els italians moderns, no? Els hi sobraven els italians, no? I a mi és tot el contrari, quan hi vaig, pues, hi tinc amics i... Llavors volia fer un llibre en què sortís tot això, tot plegat, el que és Itàlia com a tal, amb tots els seus defectes, que són molt i molt evidents, amb totes les seves virtuts, que són moltes i molt, molt, molt evidents, i afegint-hi també doncs, aquest ingredient més que a vegades queda descartat, que és el futbol, no? Perquè el futbol realment ells l'han convertit en un element identitari molt important, en part perquè cal recordar que Itàlia és un país profundament marcat per un passat gloriós, però que és un estat molt modern com a tal. La Itàlia unificada és un estat molt modern que contínuament està en tensions per intentar explicar-se com a tal. I un dels elements que es va utilitzar des de l'inici per intentar unificar aquesta Itàlia tan diferent va ser l'esport, perquè coincideix al cap de 20-30 anys de que caigui Roma i Roma passi a ser la capital del Regne d'Itàlia, ja es comencen les primeres activitats esportives en què Itàlia posa molt l'accent de dir anem a explicar-nos el món a través de l'esport. I es volia afegir aquest ingredient, però és cert que hi ha capítols que hi ha molt poc futbol. De fet, no s'explica cap partit, per exemple. Si es parla d'un esportista, és per intentar unir-lo a algun moment, en algun context històric o alguna ciutat, perquè cada capítol funcioni com una petita guia de cada ciutat.
Aquest llibre és el Ted Lasso a la literatura, on el futbol és el menys important. S'expliquen altres coses i per descomptat, ho has dit molt bé, una cartografia sentimental per una Itàlia, no?, que has visitat tantíssimes vegades i en la qual sempre descobreixes coses noves. Un país meravellós i un país invivible, també. Com l'heu llegit i com els heu dit, els llibres?
Clar, aquí som alguns quants futboleres, que a mi he de dir que hi ha una part de detalls futbolístics que m'han encisat, que coneixent el Toni pensava, hi ha la marca del seguidor del Sabadell que és capaç de llançar també sobre el futbol, també sobre el paisatge de les ciutats italianes, una mirada diferent. És a dir, hi ha històries de petits equips que m'han fascinat. És a dir, hi ha els Agnelli de la Juventus i tota la pesca, no? però sobretot les històries dels equips menuts o per mi molt més desconegudes que m'han interessat, no? Perquè hi ha alguna cosa de posar el focus en un lloc on ningú el posa, no? I això penso que és com molt interessant i també al final és com un explicar històries a partir d'una facècia de club petit, de ciutat menys visitada. Per exemple, hi ha un moment que parles de Brescia, no? Segurament a la majoria de catalans Brescia futbolísticament només ens ve el cap perquè hi va jugar Guardiola, no? Però en canvi l'encant amb què descrius tota la ciutat, és a dir, això em sembla molt, molt curiós, i faig la broma del Sabadell, però és veritat que aquí hi ha una mirada que és com diferent, amb l'excusa del futbol, amb l'excusa de la música, que hi apareix molt, i hi ha moltes excuses també de culturals, no? Una cosa que jo admiro molt de quan es fan aquests llibres i es fan ben fets, com és el cas del llibre del Toni, com és el cas del llibre de l'Anna Pazos, trobo que és aquesta capacitat d'extreure com veritats del paisatge, no? I veritats que tu saps com a lector que són les seves, de l'autor, no? Però són veritats molt, molt, com molt il·luminadores. I a més, en aquest cas, és veritat que en el cas del Toni, tal com ho fas, em sembla que és d'una manera molt intel·ligent com reconeixent això, que hi ha aquesta gran tradició de llibres de viatges, em venia al cap la postals d'Itàlia del Dickens, que va treure no fa tant l'Avens. Hi ha els llibres de l'Enric González, que fa el pròleg doncs parlant del Calcio, parlant de Roma, i per tant, no? Unir-se una mica al corrent i aportar-hi la pròpia mirada és interessant. I llavors, en el cas de l'Anna, és cert, evidentment, el que ella comentava de que Matar el nervi és un llibre on té molt més pes gairebé la formació de l'identitat, de l'educació sentimental, sexual, d'aquest abandonar una joventut trepidant i que en fas d'aquesta frisança de viure la vida i no caure en la mediocritat, que crec que és la seva preocupació, però és la preocupació de molta gent, no? Quan hem estat joves i joves, no aquesta joventut d'ara allargassada, sinó joves de veritat, i aquesta cosa de dir, hosti, no vull caure en la grisó, no? I clar, en el cas del llibre de l'Anna, encara que això, que el pes és l'educació sentimental, a mi m'ha interessat molt la mirada sobre les ciutats, no tant necessàriament pel que es digués de les ciutats, sinó per aquesta mirada distanciada, no? Exemples amb Tessalònica o amb la causa palestina o amb el mito a Nova York, no? Quan passa per Jerusalem, quan passa per Nova York i l'enganxa el boom del mito, aquesta mirada distanciada que a més és excel·lent per generar debats de tota mena, però em sembla interessant perquè tornem-hi, marca una determinada mirada sobre les coses, de veure el món, digue-li Jerusalem, Tessalònica, tal, que aquí fan d'excusa, de pretext, però que és interessant perquè van de bracet, trobo, d'aquesta educació sentimental. És a dir, el lector queda enganxat per exemple, no sé, tot de coses absolutament peculiars de Jerusalem, quan és una ciutat descrita del dret i del revés, no? I això, la causa palestina i tot el que se'n diu al voltant d'això, però aquesta mirada diferent de fixar-se en altres coses una vegada més em sembla molt interessant perquè és el que després també farceix això, la vivència d'algú que està creixent, s'està formant, està fent relacions noves, està tenint noves experiències sexuals i tot això, no? Per tant, vaig, em semblen dos llibres això que aconsegueixen transcendir el detall, no? D'una manera o d'una altra. Certament, el Toni amb una idea molt més aferrada al viatge i menys personal, diguéssim, però les dues són això, lectures que transcendeixen i lectures, penso, de no ficcions interessantíssimes que refermen, penso, el bon estat de la no ficció al país.
Totalment, no? Totalment. Punt i coma, perquè estem prenent a punt, si no, ens ha vist tantes coses interessants que ens escollirem. Per al·lusions, algú dels dos li vol...
Que agrair-te les paraules, no? Sí que és cert que m'agrada molt que diguis això de mirar les històries petites, perquè el pròleg, l'Enric, que va ser una pressió haver de demanar-li el pròleg a l'Enric, perquè em sentia com buscant l'aprovació, no? I ara li mira els capítols i em dirà que he fet un bunyol i no em vol fer el pròleg, i vaig passar un pitjor que la selectivitat. Va ser horrible el moment d'esperar la resposta de si l'Enric voldria fer el pròleg o no, i ell posava molt accent en els detalls. Sí, crec que és això, Itàlia és un país que a vegades fracassa com a tal. No aconsegueix crear grans estructures, és un país, però que en els detalls, en aquest gust pel detall, que és atenció entre el col·lectiu i l'individual, ja surten històries molt petites a qualsevol racó, no? I quan vas a un lloc petit i trobes aquestes històries, crec que són molt, molt boniques, i interpreto que és un dels reptes que tenim els periodistes, o en aquest cas jo sempre parlo com a periodista, no puc parlar com a escriptor per haver escrit llibres, perquè són més, jo segueixo considerant només periodista, no? El que m'agrada molt és això, com a partir d'una història molt petita pots explicar els col·lectius, pots explicar les ciutats i tot el que hi ha darrere, perquè tot té implicació, crec que tot està lligat per un cordó umbilical, i que a vegades molts cops s'ha tendit a descartar algun tipus d'històries perquè no ho interpretem com un fil que ens permetrà arribar més enllà, no? O sigui, passava molts cops a dir, pues, li he passat inicialment a la música, no? Per això un grup de música deia, res, són quatre celebrats, no? Darrere d'un naixement d'un estil musical hi havia uns perquès, no? Llavors, clar, i en el cas de l'esport és el mateix, a vegades la gent diu, no, això del futbol és una cosa de borregos i no és interessant, però estàs oblidant del context, i llavors quan tu estires el fil de per què una ciutat perifèrica, petita o lletja, va arribar a tenir un equip de futbol que va fer-ho molt bé, vas estirant i dius, bueno, que hi havia un empresari, que venia del món de la política, que venia del món de la construcció, el teixit, i quan s'ha parlat de les estructures de poder, i és l'inici d'un viatge que no saps on et portarà. Potser et portarà a descobrir la cançó que canten els aficionats i quina història tenen darrere, i l'altra banda és això. Llavors, per mi, l'inici de tot pagat crec que és la curiositat, no? D'intentar voler saber-ho tot.
Sí, això que has comentat, Anna, de la mirada una mica distanciada de les coses, de temes que en general desperten grans passions, com és el Me Too o la causa palestina, crec que és molt central en el llibre, perquè és una mica el que inicialment m'atrau del periodisme, no? I per això estudio periodisme, perquè et permet una manera de viatjar pel món fent d'observador, però després... És una mica la sensació que a mi em torna boja, és com una mena de maledicció, no poder-te identificar plenament amb res i sentir com una mena de desafecció de base. I és com que jo em vejo de, quan vaig a Israel, quan vaig al Jocs, jo em vejo la gent que sent l'arrelament i la pertinença i la passió, perquè parteixo d'un lloc com molt, no sé si individual o que no em permet identificar-me plenament amb les coses. I no és una celebració d'aquest sentiment, però és un intent d'entendre'l i de ser com honesta amb l'origen d'aquest sentiment. I sí, bueno, m'alegro que ho diguessis, perquè és veritat que està molt al centre de la cosa.
Jo, mira, el primer que diré és que d'entrada em semblen dos llibres molt diferents, diguem-ne, tot i que formen part, podríem dir, d'una mena de gènere semblant, són molt diferents, però alhora, quan els has llegit i vas pensant-hi, t'adones que hi ha molts punts de contacte, si més no en la posició d'escriure, no? Per exemple, una cosa que crec que és important és que tots dos sou lectors, sou molt lectors, o sigui, viatjar i no llegir abans o no ser un lector habitual et condiciona absolutament, et condiciona a l'hora d'escriure també, perquè escrius sense, sense aquest to o aquesta mirada que dèiem, no? Per tant, això jo crec, i a més es nota quan, quan llegeixes, es nota que la literatura o la ficció o la, el periodisme és igual, forma part de les vostres vides, i això per un lector habitual és molt agraït, per començar, no? Després, la idea que repetiu, que torneu, o diguem-ne, torneu, d'alguna manera salteu el filtre del turisme que té tot viatger ocasional, diguem-ne, i repetiu. De quina manera? En el cas de l'Anna, repeteix passant-hi molts dies, és a dir, assumint la vida quotidiana dels llocs, no? Tu arribes en un lloc i t'hi quedes molt de temps. I, aquest, i el fet de quedar-te molt de temps en un lloc, la repetició dels dies et convida a pensar i a escriure d'una determinada manera i a veure la vida amb aquest filtre, que és el filtre més de la quotidianitat i de l'estranyesa alhora, no? I en el cas del Toni és una mica al revés, però també funciona igual, és a dir, tu tornes als llocs, tu has anat, tu no has viscut, potser has viscut dies, setmanes a Itàlia.
Sí, vaig viure a Roma uns mesos.
Uns mesos, però exacte, la idea de tornar i de familiaritzar-te amb aquell lloc més d'una vegada et permet allunyar-te dels tòpics, i això jo crec que és molt important, o sigui, en aquesta, per mi és el to i la mirada, el to i la mirada és el mateix al final, surt d'aquest vincle quotidià, surt d'aquesta manera de veure-ho, o sigui, que en el cas del futbol, diguem-ne, et dona molt sovint l'excusa per veure altres coses, i en el cas de matar el nervi és l'excusa per poder anar endins, no? Diguem-ne, i per poder-te preguntar sobre tu mateixa en quin moment de la vida estàs i què vols fer, no? Crec que són aquests dos elements que crec que tenen un vincle, no? Jo havia apuntat una frase que vaig apuntar del Bruce Chatwin, que diu, tu vas als llocs, però és que els llocs també venen a tu. I això és, penso que en els vostres llibres és molt evident, no? Hi ha la sensació que quan tu has arribat a un lloc, d'alguna manera t'acabes apropiant d'aquell lloc, i sobretot te n'apropies a través de les paraules a l'hora d'explicar-lo i d'això, no? Llavors, una pregunta que tinc és, abans de viatjar, diguem-ne, d'anar a un lloc, viatjar, és que, clar, dir viatjar és, viatjar ho fem tots, però quedar-te en un lloc o passar-hi un temps, us prepareu? O sigui, tu preveus quin, clar, en el teu cas, per exemple, Anna, en un viatge tan llarg com aquesta travessa que fas de l'Atlàntic, és aquella cosa de quins llibres t'emportaries a una illa deserta, val? Que no ho pots preveure, o sigui, no pots, perquè evidentment no t'imagines que aniràs a parar una illa deserta, però suposo que sí, que quan fas un viatge així, que saps que serà llarg, has de triar una mica els llibres perquè no pots emportar tota la biblioteca, això d'una banda, i en el cas del Toni també, no? Si en el dia a dia, diguem-ne, quan saps que aniràs a un lloc, abans has fet lectures i has previst una mica, o et deixes portar?
A la travessa atlàntica
vaig tens un llibre d'Alexievich, me'n
sí,
recordo.
Sí, un llibre d'Alexievich, sí. Sí, però també vaig decidir que era un bon moment per llegir clàssics, perquè estaria atrapada, no tindria internet. I
quants dies vau estar de Lanzarote a les Amèriques?
Van ser, crec que 21, 22 dies, una cosa així. Em vaig endur per si de cas la Bíblia i l'Alcorà, per estar coberts, perquè mai se sap. I
això no falla mai, sempre és garantia.
Sí, exacte. Els viatges de Gulliver, no sé, alguns, l'Odissea, el vaig llegir durant la travessa, mm-hmm, també.
Déu-n'hi-do.
Però, sí.
I van venir a veure dofins, no?, en algun moment.
Sí, no, els dofins estaven sempre per allà voltant. Potser pel tipus de llibre que has escrit tu tenia més sentit documentar-se més.
Sí, en aquest cas sí. Quan sé que haig d'anar a més, molts d'aquests viatges a vegades per qüestions de feina, no? Si parlava abans l'Anna del viatge de la Com visito Brescia, això és perquè m'envien a cobrir un partit del Barça a Milà, i jo el que vaig fer, doncs vaig buscar els viatges mateix amb el típic low cost i vaig dir, pues, volaria a Berga, me'n quedaré dos dies jo i aniré a Brescia, que no la conec, no? Els dies anteriors et passes, doncs, preguntant gent que hi ha estat, els amics italians, què tal Brescia, em recomanes algun lloc, parlant gent que intenta trobar gent que hi ha viscut, llavors pues, comences a buscar doncs, a través d'internet. Tinc un comú ritual que és, primer, buscar informació sobre els cementiris locals, que m'agrada molt els cementiris, a veure si hi ha algun cementiri clàssic, si hi ha alguna tomba coneguda, sí, sí. Buscar els locals més històrics de la ciutat,
Els cafès, sí,
algun
també.
Cafè i sí, sí. Té 200 anys i que a partir d'aquí va amagar una història, o un hotel on hi va passar una nit, jo què sé, doncs Napoleó...
O Pavese.
O Pavese, com a Turí. Sí, sí. Que no em van deixar entrar a l'habitació, sí, sí. On Pavés es va treure la vida, i és una ferida que la tinc molt, una punxada que tinc, i és, bueno, sí, i mirar si hi ha algun escriptor local, algun músic local, intentar saber, documentar-te, perquè si arriba, i un cop arribes allà, òbviament és parlar molt, és trencar un punt de vergonya que sempre havia tingut de petit, que és posar-me a parlar amb desconeguts, intentar trencar-lo per saber, perquè la gent digui on haig d'anar, què haig de fer, no? Sí, en aquest cas sí que és un... Hi ha un punt de documentació, no? Perquè a més havies de com d'afinar el tret, de dir si tinc dos dies clar. I puc anar a una ciutat haig d'intentar avançar,
sí, sí, a final tret. Has d'anar prou fet. Adolf, tu com has viatjat amb aquests llibres?
Mira, jo m'he agafat, com que he pensat, vosaltres ja ho direu tot i ho direu molt millor sobre els dos llibres de referència, he agafat dos llibres, un de l'Anna Pazos, que és Poder i desig, ara deia que en la travessia aquesta per l'Atlàntic doncs llegia la Bíblia, i en el cas del Toni Padilla, doncs de fet no és un llibre seu, sinó d'un amic seu, del Valerio Curcio, però el pròleg és d'en Toni Padilla i es diu El futbol segon Pasolini, i amb tots dos, de tots dos en podríem parlar força. Si vols, comencem pel de l'Anna Pazos, que és aquest Poder i desig, que forma part d'aquesta col·lecció nova de Fragment Editorial que es diu Assaltar la Bíblia, que també hi ha un altre llibret d'en Borja Bagunyà, qui més, un altre text del Víctor Pérez i Flores, en aquest cas de la Nuesa, de la Pilar Codony. Jo us he dit que he acabat el llibre de l'Anna admirat, amb tota franquesa. M'ha agradat moltíssim a tal nervi, i Poder i desig trobo que està perfectament a l'altura. La idea de la col·lecció és, en tots casos, doncs, agafar un episodi bíblic. En el cas de l'Anna, el que ha agafat és la història de Josep i la dona de Potifar. La dona de Potifar, que no té nom, és la dona d'un poderós egipci. Josep és un esclau i ella l'assetja, té ganes de sexe, i arriba al punt de la falsa acusació de violació o d'abús sexual. Aleshores, l'Anna el que fa, ella ho diria molt millor, però ara em toca a mi, diguéssim, perquè aquest és el meu paper ara mateix, no? Hi ha altres temes, o dins d'aquest mateix tema literari o d'aquest topos, doncs també hi surt el cas de Fedra, enamorada d'Hipòlit, també de la dona d'Anubis, ens anem a Egipte, encaterinada del seu gendre, que era jove i que era vell, de manera que hi ha la idea o la personatge aquest o la figura de la dona fatal interpretada a partir de Camille Falla. Estem parlant d'una feminista que moltes feministes ortodoxes consideren gairebé antifeminista, és una pensadora inconformista, molt i molt interessant. No és gens estrany que l'Anna Pazos s'hi agafi per interpretar tots aquests episodis, però no és només la figura de la dona fatal, és també el que li interessa, em sembla, és la dona atreta fatalment per algú, no? I el que és molt interessant també, i trobo que jo hi coincideixo molt amb les tesis del llibre, però fins i tot aquell que hi discrepi, em sembla que l'atraparà molt el joc que fa ella entre aquests fulletons familiars, no?, que surten de la Bíblia, les teories d'aquests pensadors, d'aquestes pensadores, i també les seves peripècies personals. Per exemple, aquella tarda entre Avellaners, em sembla que és a Xixona, no?, en què observa un pregadeus que cada dia, o sigui, símbol de la vagina dentata, de la dona perillosa, etc. Més que de la dona perillosa, de la dona devoradora de mascles, no? I veu com queda atrapada, com es va estimbant contra una mena de cilindre que és atrapa insectes, no? I a partir d'aquí, ella elabora tot unes idees, també s'agafa a Hannah Arendt, que és, jo trobo que és esplèndida la interpretació que fa ella. Cal recordar que Hannah Arendt era molt freda, molt distant amb el feminisme, de la mateixa manera que va ser acusada de mala jueva pels jueus per la interpretació que va donar sobretot del judici d'Eichmann. Estem parlant de l'Holocaust, estem parlant de coses molt i molt gruixudes, no? I a partir d'aquí, l'Anna em sembla que hi ha una llavor d'una ètica, de com situar-se davant del món, de com, potser pensa també en la seva filla, perquè això també hi surt, no? L'embaràs, l'angoixa de veure que serà una filla, però no exactament perquè caurà en un món d'homes, sinó precisament perquè el que li pot fer mal són idees aparentment amigues que la poden condicionar tant, que la poden atrapar en el paper de víctima. que crec que això és clau, no? És a dir, en lloc d'empoderar-la, la poden victimitzar. I davant d'això, quina és, diguéssim, la recepta, la lliçó? Doncs honestedat personal, reconeixement de l'ambivalència de les persones, que fa que fins i tot, i en una d'aquestes històries ho trobem, no?, víctimes que són botxins i botxins que són víctimes, depèn del moment i depèn de com tu miris, no? Tot això, a més, amb molta agilitat, amb molta humanitat, amb alguna broma que m'ha fet riure, com aquells egipcis que ha fet d'egipcis, bé, la veritat és que jo m'agradaria posar-hi alguna pega, no?, perquè jo quedaria millor, no?, si semblaria més tenir un ull més crític, no?, però m'ha semblat esplèndid, què ets a dir, no?
Quin resum més meravellós, moltes gràcies.
Gràcies a tu, realment.
Sí, una vegada més, això que deia Enric González en el pròleg, no? La importància dels detalls, és a dir, de l'anècdota categoria i de com això traslladar-ho per explicar tot un món, no? Sigui aquí o sigui en la crònica de viatges, per dir-ho així, que és tan difícil un cop més seleccionar els materials, no? La realitat és amplíssima, riquíssima, amb matisos, i aquest quedes i que no, perquè aquella anècdota no sigui, doncs això, l'aventureta del turista, perquè no sou turistes. Aquesta és la mirada que fa diferència, no?, que deia en Jordi també.
Jo admeto que la meitat dels viatges que he fet, bueno, quan vaig a Itàlia o vaig per feina, sóc un turista, no? M'agradaria, em sembla un pedant dir...
Però fas una cosa diferent.
Vaig a vacances, menjo bé...
Sí, això és provocatiu.
Perquè hi ha una cosa en el llibre del Toni Padilla que no apareix en molts llibres sobre Itàlia, que és que pràcticament al·ludeix les grans ciutats. És a dir, Itàlia, de la mateixa manera que és un país de detalls, també és un país de ciutats petites i de perifèries i sí, de llocs meravellosos. I no són els llocs més habituats, més habituals que on viatgen els turistes.
Correcte, però
agafes trens
però
impossibles.
Però no deixa de ser turisme. És que potser intento ser un turisme amb ètica. Només un cop m'he allotjat a un apartament turístic a Itàlia perquè uns amics em van obligar a Nàpols. Intento doncs no anar-hi, perquè si em queixo el que em fan a Barcelona no ho faré jo a Trastevere, que l'han trinxat els Yankees amb els pisos turístics, sí. I fa una pena anar-hi perquè ja n'hi ha gairebé no hi viuen romans. Llavors, intento tenir un punt d'ètica, però al final, ara si viatjo per plaer, soc un turista.
Però en aquesta línia tots som turistes, clar, fins i tot a la nostra ciutat. O sigui, això és bastant inevitable, perquè si intentes seguir mínimament el ritme del temps i ai, el restaurant aquell que m'han dit que està molt bé i que intentes anar i les guies, al final d'això. Però en canvi hi ha una cosa que no és, que és la mirada. O sigui, quan tu parles de Trieste, parles d'Stuparich, parles d'Svevo i acabes dient, doncs és la ciutat, aquesta ciutat, si fos un equip de futbol, seria campiona d'Europa. Perquè té una mirada...
És un homenatge Monty Python, el famós partit que fan de filòsofs.
Sí, clar.
Si hi hagués un mundial de literatura, crec que la selecció de Trieste ho faria un bon paper, perquè de cada racon surten increïbles escriptors.
Magris, Madieri, el que vulguis.
Però exacte, però jo ho deia en el sentit que no tots els turistes que van a Trieste saben que aquesta és una ciutat de gran tradició literària europea, no italiana estrictament, sinó europea, i on ha estat. Parles del Boris Pahor també, no? Sí. El lligam amb Eslovènia. Vull dir que hi ha tot d'elements que fan que sí, és turístic, la teva manera d'aproximar-te físicament és turística, però el resultat no ho és.
Bé, al final és... És cert que vaig intentar... Jo crec que estic molt marcat també aquí pel fet de que jo, des de petit, no et sé dir per què, m'agrada molt la història. De fet, jo no vaig estudiar periodisme, vaig estudiar història. I intento sempre unir això, no? M'atrau molt el passat per intentar explicar el present. I llavors, Itàlia és molt present. I no sé, per exemple, com Trieste s'ha escrit molt i molt bé, no? I com... perquè és una ciutat fascinant, que en un moment va ser el port d'un gran imperi, i ara és una ciutat absolutament arraconada al mapa físic. A mi és molt interessant. Tu mires el mapa d'Itàlia, que hi ha punta que baixa de Gorizia, sí. I allà ja està Trieste, i ha totalment perifèrica. Una ciutat que abans era central, una ciutat que abans es parlaven 10 llengües, ara gairebé no es parla una ciutat marcada pel genocidi, perquè va tenir l'únic camp d'extermini al territori italià, i també en el capítol de Trieste ho lligo molt amb una idea, que és la idea de que Itàlia és un país profundament masclista, llegant també amb uns fets que van passar a Trieste quan es va crear la primera selecció de futbol femenina a Itàlia es va crear a Trieste, precisament per intentar fer un punt de propaganda de dir Triestis italiana al moment en què Tito també reivindicava que fos Iugoslàvia. Mm. Com els governs de Roma i de Belgrat van utilitzar molt el futbol per intentar reivindicar o que era la ciutat eslava o italiana, i en el cas de Teresa s'ha quedat com una gira d'un equip de dones futbolistes que no van ser les primeres, però van ser molt polititzades. A partir d'aquí acabo lligant amb la història de la Sara Gama, que és l'actual capitana de la selecció italiana de futbol, que és filla d'italià de congoleny, d'italiana i de congoleny, i que és una dona que ha hagut de trencar moltes barreres perquè ha patit molt, i que hi va haver un moment que li van fer un homenatge, es va intentar fer un homenatge al Dia de la Dona Treballadora, i no se'ls va córrer res més que fer nines Barbie dedicades a italianes exemplars, i van fer la seva nina Barbie, la cara d'ella com dient, què és aquest homenatge, no? I a partir d'aquí ens lligaron molt amb la idea del masclisme, dels problemes que té Itàlia, perquè Itàlia per mi és un país profundament exuberant. Quan fan una cosa, crec que la fan molt bé. Quan l'Itàlia crea art, ara és molt bo, però quan Itàlia té defectes, són defectes tan exuberants, fan tan bé el mal que ens marca a tots. És el país, al final, que ha creat el feixisme, és el país que ha creat la màfia, i és el país d'un masclisme que els porta a casos molt... que em van sorprendre molt quan m'estava documentant pel llibre, com que fins al 71 existia encara el casament d'honor, que era que si una dona havia estat violada, si es casava amb el violador no sortia, no era penat. I això va ser vigent fins al 71, quan una siciliana uterenca, perquè les famílies de les dones violades intentant convèncer-les, casa't amb el violador perquè l'honor de la família, no? I tot aquest tema d'estructures familiars, que és com sembla medieval i tot això, sí. Clar, és quan t'adones de la complexitat d'un país que crec que viu totalment atrapat entre el present i el passat, i per entendre-li i intentar pujar el tòpic, el que has de fer és caminar els seus carrers i parlar amb les persones.
I tant.
Βασιλιάρικα σου μάτια με έχουνε τρελάνει. Με λογάρια σαν παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς.
Som-hi, amb Glickeria, avui a Ciutat Maragda, celebrant aquests dos llibres, Metal Nervi, amb l'Anna Pazos, i Único Gran d'Amore, amb el Toni Padilla, l'Anna Pazos, que somreia, sentint el grec de Glickeria, no sé si... Clar, músic... Vaja, és que ens esportes a molts llocs de Grècia. Tu sí que no ens discreparàs com el Toni. No, jo sí que sóc turista. No, perquè hi has viscut, i en molts llocs, en fi, i a vegades la manera de viatjar no és ni tan sols una decisió premeditada. T'hi porta la vida, t'hi porta alguna persona, t'hi porta l'atzar, no? Però vaja, déu-n'hi-do la Grècia que ens fas descobrir també allunyada de les guies, per sort.
Sí, sempre em fa somriure el grec, la música grega o qualsevol de les seves variants. M'encanta el grec, tinc com una història d'amor amb la llengua. I a Grècia, bueno, també he anat com a turista, però també hi he viscut, hi he treballat, he estat estudiant d'Erasmus, que és tota una categoria...
Sí, i tant, de forma de vida.
De forma de vida, sí. A més, un Erasmus bastant extrem en aquest sentit. I...
Sí, sí, en un menjador i en un... Sí, sí. Vaja, amb molt de fum per allà.
Sí, sí. Realment és un país al que he tornat molt, i això ho dic al principi de tot del llibre, que la meva primera experiència en Grècia no va ser bona. Em vaig trobar atrapada en una situació una mica absurda i de molta decadència, i vaig acabar caient en una mena de depressió, però després hi vaig continuar anant al llarg de la vintena, en part perquè, tot i que no hi hagués estat feliç, el país tenia alguna cosa que em va enganxar, i que fa que encara sigui més tràgica la situació grega, perquè molta de la gent que és de Grècia no troba un futur en el seu país, no creu que s'hi pugui quedar i prosperar, i això contribueix a una mena de depressió ambiental que fa molta pena.
No, i em recorda, abans el Toni parlava d'aquests viatgers, no? Fundacionals, això ho explica també en un llibre meravellós, A Cantilado Maria Belmonte, Su Peregrinos y la Belleza, com no només Itàlia, sinó també Grècia, eren les dues meques del moment, no? Per sobretot pels nòrdics d'Europa, que baixaven allà buscant efectivament un paradís, una idea preconcebuda de paradís, i després com també la història els ha anat transformant, no?
No, em pensava també, recordant el Metal Nervi, no? Com hi ha una relació entre... entre ciutat i persona, no? Mm-hmm. És a dir, en algun cas et desenamores també d'una ciutat com et desenamores d'una persona on hi havies trobat o t'hi havia semblat trobar alguna cosa inefable, misteriosa, enigmàtica, i en un cert moment veus que més o menys és com qualsevol, no? Em va cridar l'atenció això. No, sobre el futbol i el Toni, hi ha una cosa que sempre m'ha encuriosit, no? I és que Itàlia és, per començar, un país anglomaníac, més que anglòfil, no? Em sembla que la Meloni vol sancionar l'ús exagerat d'anglicismes en textos, almenys, de l'administració. I en canvi, conserven la paraula calcio, que d'alguna manera presenten com una alternativa al futbol. I després també una cosa que trobo xocant és que un país que associem amb el que és caòtic, amb les ganes de viure, amb la pasta, amb l'alegria, i en canvi les formes de futbol que semblen més genuïnes sortides d'allà són el Catenaccio, no? Amb Elenio Herrera, n'hi ha d'altres, però també la zona aquella pressionant de Rigosaki, no? Que implica una mena de militarització de els seus equips, no? Dius, a veure, això com es menja? És justament que un país això que és caòtic demana tant d'ordre, no? O com va? Com s'explica això?
Això és humor futbolístic, que Rosa, que ens hem quedat fora, alguns, d'això, però...
És una cosa molt fascinant. És cert que hi ha una relació molt d'amor-odi, tirant cap a l'odi, especialment amb el que seria el Regne Unit, però a la vegada és un país que no es pot entendre sense els Estats Units, perquè és on va anar la major part dels italians que van emigrar juntament amb Argentina i altres llocs. I també, com en el cas de Grècia, és un país que la gent emigra, i el sud ha d'emigrar contínuament dins d'Itàlia, però també a l'estranger. Itàlia és un país que tampoc no ha sabut oferir un futur a la seva gent, a la gent ha de marxar. Llavors, la Itàlia actual no es pot entendre sense els Estats Units. Aquest diàleg, la música, el primer rock, Adriano Celentano, la cuina com a tal. Hi ha un moment en què Itàlia és un país extremadament pobre i les receptes que porten els italians als Estats Units, quan tenen llavors allà a Nova York, troben que hi ha molts ingredients, que ja sí que et poden comprar al mercat, canvia la cuina. La cuina actual italiana no es pot entendre sense el que es van reinterpretar a Nova York i llavors quan tornaven, no? Les pizzas napolitanes abans eren molt petites. La idea de la pizza gran neix a Nova York. Pas que els sap greu com dir-ho. I sí que és cert que va arribar un punt que una llengua tan bonica com la italiana, tan variada més, perquè és que hi ha molts dialectes, per la influència dels Estats Units, d'aquesta eterna promesa, no?, de l'Amèrica, que sempre l'han tingut molt present, va ser omplir d'anglicismes a un nivell gairebé insuportable. Recordo un cop, fa molts anys, de posar a la RAI, la ràdio de televisió pública italiana, i la presentadora va dir la frase «Questo weekend c'è una party». És a dir, aquest cap de setmana hi ha una festa, weekend i party, pensava, però és estúpid això.
És constant.
Meloni ho utilitza, òbviament, des del populisme, com també està utilitzant, per exemple, el fet de reivindicar la gastronomia italiana en aquest portal extrem, sense acceptar que no es pot interpretar sense el fet de que s'ha migrat i que s'ha tornat. És a dir, agafa aquests punts d'autoestima baixos per tirar aquest populisme d'un feixisme que no ha marxat mai, no? Quan pengen a Mussolini del 44 de Piazza Fontana com un pernil, hi ha un periodista britànic que els diu als italians: esteu penjant a Mussolini, però no esteu penjant al feixisme, perquè ells no van fer net, perquè tots els jerarques feixistes, el que van fer el 44, quan veuen que parlen la guerra, és canviar-se de bàndol. Llavors no es va fer net. La major part de jerarques feixistes, al final, el 44, quan hi ha el pacte de Salerno, el que fan és estar amb la camisa negra, es posen un uniforme militar i acaben la guerra com a guanyadors, com a aliats. Llavors, clar, el feixisme hi va ser-hi, i al cap només de 3 anys del caigut de Mussolini ja està entrant en formes d'extrema dreta al Parlament italià. O sigui, això sempre ha estat allà, no? Però és aquesta tensió, crec que té molt a veure amb el detall, que és un país que... Hi ha una anècdota que m'agrada molt. El Risorgimento, intentar crear un estat un Garibaldi, Cavour, anem a unificar Itàlia, i finalment ho aconsegueixen. Per fer-ho, primer, han d'alguna forma de, tot i que hi ha el mite dels 1000 de Garibaldi, que els 1000 de Garibaldi sols no haurien fet res, si Itàlia aconsegueix unificar-se és perquè tenen el suport de França. I per fer-ho han de fer dues coses molt significatives, que és perquè els francesos els hi permeten unificar Itàlia, han de renunciar a algunes terres. Llavors, es renuncia a una ciutat que era italiana, que és Niça, que és la ciutat natal de Garibaldi. O sigui, Garibaldi ha de renunciar a la seva ciutat per unificar Itàlia. I llavors l'altra regió que han de renunciar és la regió de Savoia, que era la regió originària de la casa reial italiana, que són, per això, la Savoia. Han de renunciar com a terres que eren molt significatives per Cavour, per Vittorio Emanuele i per Garibaldi, a canvi de crear un estat. I ja neixen com a un punt de dir: sols no podem fer les coses. S'unifiquen, fan la primera reunió del Parlament italià i se n'adonen que porten més de 10 segles, uns controlats pels catalans, els altres pels aragonesos, els altres pels borbons, els altres per... i que ells són conscients de tenir un passat en comú, però que són tan diferents que la primera reunió del Parlament italià a Turí no s'entenen, perquè tenen italians molt... i han d'acabar parlant en francès. Perquè, clar, el sicilià no s'entén amb el napolità no s'entén amb el toscà. I llavors, clar, és un país que ja neix a un punt de dir, hosti, que complicat que és tot. I això ha marcat molt la personalitat. Aquesta tibantó entra, necessitem referents. I es busca el referent de l'antiga Roma, contínuament, i les figures aquestes fortes acaben triomfant. No? Llavors, això acaba condicionant també el futbol italià, que té aquesta tensió, també aquesta tensió de dir, no ens en sortim, per tant, ens cal figures fortes, sí, que ha passat sempre, a Mussolini, a Berlusconi, a Meloni, figures fortes, seria una mica quan el futbol italià diu anem a defensar aquí de forma marcial, però llavors aquest equilibri que a vegades funciona i a vegades no funciona amb l'individualitat dels artistes, les ments lliures, veritat, ments lliures meravelloses, que són aquests que podria ser, doncs, Pasolini, podria ser perfectament, doncs, Oriana Fallaci, podria ser perfectament qualsevol músic, qualsevol artista, o futbolistes com Roberto Baggio, com Andrea Pirlo, que eren genis, Totti, que eren genis que anaven en contra. És com els encaixaves aquí, no? Aquesta tensió fa que sigui un país molt, molt literari, o sigui, tenen una gran capacitat en el seu dia a dia de generar situacions que semblen còmiques però que, o tràgiques, i que semblen un guió però que són la realitat.
Tu l'havies pensat mai, Anna Vallbona, aquesta vincle entre futbol, tu que de futbol també en saps un tou?
Home, jo he de dir que una de les coses, bé, de les moltes perles que m'han encisat del llibre del Toni Padilla, per exemple, és la descripció de, o sigui, agafar el tòpic de la mamma italiana, la gran Anna Magnani, i de sobte parlar-te dels Inzaghi, dels jugadors de futbol Inzaghi i la seva mare. Dius, hòstia, d'on ho ha tret això, no? Vull dir, jo en un moment estava temptada, Toni, de demanar-te, aviam, tot això que expliques, tens grans coneixements històrics, està molt bé, però tu tens un dealer de detalls curiosos d'Itàlia o algo, d'on ho treus això? Perquè em sembla com molt increïble, de dir, no sé, hi ha algun subministrador secret de perles italianes, perquè és com bastant fascinant. Okay. I després, amb la idea de, ara que deia, de les ments lliures, aprofito i ho estiro cap a matar el nervi per una cosa que també m'ha fet molta gràcia. M'ha portat al cap la descripció que fa l'Anna Pazos d'aquest seminari de Nova York i en certa manera, com més cap al final, doncs, es pot confrontar amb les... amb el que s'ensenya o es desensenya a les facultats de comunicació catalanes de la Universitat Catalana, no? Mai m'ha interessat molt aquesta crítica d'una mirada, descobrir una mirada oberta i no tòpica en aquest cas, perquè és un seminari molt o una professora de seminari molt específica, ha confrontat de vegades, doncs, amb coses que aquí donem percebudes. I sí que en el cas del Toni, la qüestió d'aquesta dels detalls jo la resoldria amb el tema del dealer, que ja ens ho dirà. En el cas de l'Anna Pazos, una cosa que a mi m'ha cridat realment molt l'atenció és la qüestió de com trenes una gran quantitat d'elements que a priori podrien no tenir res a veure, no? I si abans parlàveu de la qüestió de com viatgeu, jo també em preguntava, Anna, com ho fas quan et revisites els teus anys 20, no? És a dir, hi ha moments que reprodueixes alguns fragments de dietari, per tant, entenc que en certs moments ja hi ha la idea d'estar portant un dietari i d'això fer-ne alguna cosa. També, preparant el programa, he llegit un article teu que vas fer en anglès, que és una llengua amb la qual pots escriure perfectament, entenc, com en castellà, justament on parles de la tria literària de la llengua catalana. Uh-huh. I de la influència de Josep Pla. I, clar, això, vaig barrejant elements i després tu els desentranyes, però aquesta idea de Josep Pla posada al costat, per exemple, de la Joan Didion, que sé que és una influència que reconeixes, que justament també un dia d'aquests, gairebé per casualitat, vaig anar a petar un article de la Zadi, de la Zadie Smith, que deia que rellegint la Joan Didion, deia que per què és important, per què ens interessa, per l'autoritat del to, no? que ja hem donat voltes amb la idea del to. Per tant, no sé, és a dir, com fas la trena d'aquests elements, quin pes hi tenen des d'un Pla, des d'una Joan Didion, des del que t'han desensenyat a les facultats de comunicació catalanes, el que t'han ensenyat en d'altres llocs,
Crec que la meva obsessió a l'hora d'escriure el llibre era ser precisa i explicar les coses, apropar-me a la veritat d'alguna manera, sigui el que sigui això, no? O apropar-me a la manera a la que va ser la meva experiència de les coses, i la meva experiència de les coses no podia aïllar la dimensió emocional, sentimental, eròtica, de la dimensió política, de la dimensió, etc. I per això havia de trobar una manera de parlar de tot alhora, d'alguna manera, i el més complicat és trenar-ho, evidentment, i que tingui sentit i que flueixi. Això, la Joan Didion és una de les primeres persones que ho va fer amb èxit, que jo hagi llegit, perquè Josep Pla em va influir molt a l'hora de començar a considerar la llengua catalana com una llengua literària. Perquè abans no, jo vaig créixer en un entorn on la llengua literària era el castellà i el català ni tan sols es considerava. Però Josep Pla no parla de la seva intimitat en cap moment, i a mi Joan Didion em va il·luminar molt en aquest sentit, tot i que ella és una persona molt, molt freda i molt continguda. Per tant, no he intentat copiar-la, però sí inspirar-me per la seva manera de saltar d'una cosa a l'altra, del particular a l'universal, de l'íntim a l'exterior, d'una manera que no la veus venir i no te n'adones com ha fet la transició, però d'alguna manera t'està donant una imatge global, una imatge com de l'estat d'ànim. Ella aconsegueix com captar una cosa com ambiental que és molt difícil de captar, no? Amb aquesta manera de barrejar moltes coses diferents. I per això és coneguda ella, per aquesta capacitat d'expressar com se sent un moment històric, una ciutat, un lloc, un país, una persona. Tothom la intenta imitar, la majoria de gent sense èxit, sobretot en l'àmbit anglosaxó, on aquest format del personal essay, que li diuen l'assaig personal, doncs és més popular. I sí, i el que deies de la tria de la llengua, en aquest assaig que has citat, que vaig publicar en anglès, precisament després de viure a Nova York 3 anys vaig aconseguir poder escriure en anglès sense que fos una traducció dins del meu cap, no? Escriure en anglès directament, i l'anglès em va ajudar precisament a parlar de la meva escissió interna amb el català i el castellà. I també, doncs, explico una mica el procés que em va portar a triar el català, que no era altra cosa que adonar-me'n de que en castellà també m'estava traduint una mica. És a dir, que la manera en què podia arribar a la cosa com més central i més nua i més estripada de coses era amb el català.
Ens en congratulem, diguem-ne, com a lectors, eh?
Sí, en aquesta línia, mira, jo em permetré de llegir un paràgraf del llibre de l'Anna, perquè, de fet, jo crec que els llibres en general, i sobretot quan tenen aquest element personal, hi ha un pinyol, hi ha un punt, o més d'un, molt sovint, hi ha llocs on realment, d'alguna manera, l'autor ha acabat condensant en un paràgraf allò que vol explicar tot el llibre. I aquest és un paràgraf que vaig trobar bastant d'hora del llibre, pàgines 52, però crec que... I que explica també aquesta transició que deia l'Anna Vallbona, no? Aquesta mena de trenac, no? Perquè és el començament del segon text, o segon capítol, no? Diu, hi ha el motiu pel qual... Perdona que te'l llegeixi jo, potser l'hauries de llegir tu, eh?
No, sisplau, endavant.
Hi ha el motiu pel qual fem les coses i la ficció que refinem amb el temps. Els 20 i pocs es poden tenir raons diverses per anar a parar a Jerusalem, però cap no és tan elevada ni digna d'elogi com ens afigurem més endavant. Quan escortem les raons des del futur, hi trobem traces d'avorriment i privilegi, i si gratem fins al fons, hi ha només una inquietud que s'assembla força a la por. El fet inicial és que a Tel Aviv hi vivia el meu amic Paul amb la seva futura esposa, la Sivan, a sobre d'una discoteca de l'inefable barri de Florentín, i que un abril hi vaig volar amb la intenció de fer-hi una visita breu. Va ser un cop allà que va començar a produir-se el miratge. Arrossegant, aquí he fet el miratge, és com si hagués fet la cursiva jo, de lector, no hi és l'autora. arrossegant la maleta pels carrers bruts i insondables de Tel Aviv, vaig sentir aquella sensació de il·limitació, possibilitat i urgència, que en endavant buscaria com un elixir preciós i que s'aniria fent més i més rara a la vida, fins que per fi va esdevenir monòtona i previsible i va perdre l'atractiu. Crec que sí, no?
Bé, sí.
Sí, perquè hi ha aquesta mena de desencantament del mateix procés, no? Sí. Oi? Què és això?
Sí, sí, total. Un cop ja ho has fet diverses vegades, dius, bueno, sí, ja sé com acabarà, potser no. Potser que provem una altra estratègia, no?, que és quedar-te a casa i fer front a les coses.
Sí, no, i a més és la descripció de, molt ben trobada de com viure, l'escriure del lloc que estàs vivint i que no saps mai si acabarà convertit en, no?, en això, en aquest cas, en una crònica o en una... o amb un retrat o un fragment de vida, això, o de vida o de maduresa o del que el tòpic coneix com l'aprenentatge de la decepció, que n'hi ha unes quantes aquí, eh? A la vintena, que és una dècada bastant abonada a una idea com aquesta. Jo volia també rescatar un fragment petit de Metal Nervi, perquè parlant d'una cosa que dèiem a l'inici sobre la representació dels espais, el paisatge exterior o interior, hi ha un moment, diria que a Nova York, que diu la narradora, diu l'Anna Pazos, diu, tant a mi com al mexicà, que és un noi que va conèixer, diguem-ne, la ciutat ens ha proporcionat un simulacre del material que necessitem per omplir el nostre buit particular. És com el bistec de Matrix, virtual, dissenyat per un algoritme, però gairebé tan tendre i sucós com el del món real, no? I m'agrada molt aquesta idea del simulacre tan baudrillariana, no? Perquè jo crec que precisament Nova York i Manhattan particularment té aquest punt, no?, que tu has anat trobant, i com traduir això encara és més complicat.
Sí, aquest fragment en concret es refereix a al mexicà aquest, que era el meu exnòvio, tenia un simulacre de nòvia, que era una tia que havia conegut a Tinder i que efectivament van durar uns mesos, i jo tenia un simulacre de vida sexual alliberada que tampoc no em satisfeia per enlloc. I sí, hi ha molt, és una idea que està com molt present en el llibre, d'estar sempre recercant la cosa autèntica, i és una cerca que no té gaire sentit, perquè la cosa autèntica pot ser tot o pot no ser res, no? Depèn de tu.
Però això és molt bonic. Jo crec que és molt poc condescendent i molt bonic la mirada de l'Anna Pazos adulta, que parla i que escriu al capdavall, amb no sé quants anys de distància, de la noia de 20 i pocs anys, que tot just aprenia, no?, què era això de viure o d'estimbar-se i de tornar-se a aixecar. I...
Clar, el llibre recull fins als 20 i llargs, és a dir, com més avançant el temps el llibre, més poca distància hi havia, no? Perquè el vaig escriure amb 30, 31.
Sí, de fet, t'enxampa a la pandèmia a Nova York, no?
Sí, exacte. Sí, el punt d'inflexió de ja tornar a casa va ser la pandèmia.
Que és el moment també de decidir quan es posa un punt final a un llibre com aquest.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore.
Va, que si ho va prendre a Nino, que no passa res per fallar un penal, home, que la vida va d'una altra cosa, Toni? Va de coratge i tot això que ens ha ensenyat Francesc Agaró. És una de les millors cançons que s'han escrit mai, no només sobre el futbol, sinó sobre això, sobre l'esport i sobre... Té Gregori, què n'he de dir?
Sí, hi ha una llegenda que diu que s'inspira en Mimmo Di Bartolomé, l'històric capità de la Roma als anys 80, que era un noi de barri, molt humil, que és dels primers esportistes, m'atreviria a dir, a Europa, que parlava de les pors, de les responsabilitats, perquè aquella cultura hipermasculinitzada i tant als anys 80, tots els esportistes eren com superperfectes. Sí, ell era un home molt humil, tancant els tòpics, no? Un romà callat, introvertit, treballador, i fa aquesta cançó que al final va d'un nen que té la pressió de llançar un penal que sap que potser li canviarà la carrera i poder triomfar. La història és que ell admet que era un jugador que li agradava, que no es va inspirar, però malauradament llavors Mimmo Di Bartolomé es va treure la vida. i va ser un cas que va commocionar molt a la ciutat italiana d'un esportista que un cop es retira té un buit vital i ara què faig amb la meva vida, i entre això i problemes es va agafar una escopeta i es va treure la vida. Llavors és una figura molt, molt estimada a Roma, que és la meva ciutat, per la gent de la Roma, que és el meu club, perquè va tenir un final doncs molt, molt tràgic. I llavors, el llibre no el vaig ficar, però també vaig fer el peregrinatge a la tomba de Fima de Bartolomei amb el Valerio, que és el catèmic meu i de Romà, que és una persona meravellosa amb la qual també doncs, hem fet moltes coses, sobretot de fer ruta pasolinana pels llocs, perquè som molt, molt pasolinans els dos.
És curiós perquè en el llibre també hi ha molt, o sigui, ara ho diré així, és una mica bèstia, hi ha molta mort.
Sí. O sigui, el primer capítol és la mort, és dedicat a la mort.
És increïble, i històries més increïbles d'aquell, ara no recordo de quin equip és, però és aquest senyor que mata el gran jugador, sí, del club, de quin equip és?
Ja del Torino.
Del Torino, exacte.
L'història és increïble. El primer capítol, cada capítol és una ciutat, però també és un concepte, perquè la idea era que cada capítol fos una ciutat i que funcionés de forma independent. O sigui, si tu vas a Bologna, pots agafar el capítol de Bologna i te'l fiques.
Sí, sí,
però a la vegada
sí.
Cada capítol es dedica a un concepte que la idea és que quan agafis tots, expliqui Itàlia. Si el capítol de Bologna, per exemple, és el sexe, utilitzant una figura bolognesa que va ser clau en interpretar el sexe en una forma moderna, que va ser Rafaela Carrà, que era bolognesa. Donar que el capítol de Turí és la mort, perquè és la ciutat de Pavese, de vindre la mort i tenir els teus ulls, del suïcidi, però també és una ciutat molt marcada perquè tenien aquest equip de futbol meravellós que era el Torino, el 49, que tornant de jugar amb un amistós i fent escala a Barcelona, perquè s'estavia l'avió i moren
tots. Barcelona.
Van morir tots i llavors, clar, de sobte, imaginar com si el Barça d'ara s'estavia i va ser un trauma per tothom, no? I aquest equip no va aixecar cap, ja no va guanyar mai més a la Lliga. Pels anys 70-60 tenien un jugador que era el Gigi Mironi, que era pintava quadres, escoltava rock, li agradaven els Stones, els Beatles, escoltava jazz, vivia amb una dona que estava casada en una ciutat que no estava autoritzada al divorci. Llavors era com era un geni lliure i amb aquest jugador la gent s'engresca i pensen per fi el Torino tornarà a guanyar la Lliga. Estaven segons a la Lliga, ho feien bé. I després d'un partit contra la Sampdoria 4-2 que marca dos gols Mironi, un aficionat que té pòsters de Mironi a casa seva que s'acaba de treure el carnet de conduir, atropella algú, el mata, i quan surt veu que ha matat el seu ídol, veu que ha matat el Gigi Mironi. Sí. Aquest senyor té tal sentiment de culpa que no pararà fins a ser el president del Torino.
Imagina't, és que...
És a dir, haig de pagar la meva culpa que vaig matar l'esperança, vaig matar... Arriba a presidir el club i ho fa tan malament que provoca la fallida econòmica del Torino a la via segona. Llavors la gent el parava pel carrer i li deia, tu has matat el nostre equip dos cops. El pobre home aquest no sé on deu ser. Però sí, a Itàlia la mort sempre hi és. Els morts estan molt vius. Sempre es parla dels morts. Sí. I hi ha una escena de la Grande Bellezza de Sorrentino que aquell moment en què parlen del funeral com el gran acte social, de dir el funeral, tu ja has d'anar molt vestit, sí, i tot, és molt teatral, sí, que és una escena meravellosa, i és cert que si no té un funeral a Itàlia, i era extremadament teatral tot. Aquí sí. que ho fem com més, com amaguem-nos,
i ara
sempre ens estan mirant i sempre ens han de deixar veure.
Jo he estat a manifestacions a Itàlia i també és molt teatral, fins i tot quan vaig estar, per exemple, recordo la manifestació contra la guerra d'Iraq 2004,
sí.
I era al·lucinant perquè hi havia molta gent, estava a Roma, hi havia molta gent, i a davant hi havia tots els alcaldes de la regió amb la seva banda i el seu bastó, i allò ho convertia en una mena de farsa, no sé com dir-ho, era molt estrany, no? O sigui, això també ho dius i està molt, molt bé, dius, és que al final la realitat italiana és tan, diguem-ne, la vida quotidiana de la gent és tan potent que és igual, és pitjor que una ficció d'Emilio Salgari, no? Dius, i és així, o sigui, o fins i tot el mateix Sorrentino quan explica que Maradona li va salvar la vida, no? Amb ell, d'una manera literal, perquè si no hagués anat a veure un partit de futbol, se n'hauria anat amb els seus pares a la casa d'estiu i hauria acabat mort pel consum de gas d'una estufa, com els va passar als seus pares.
I està convençut que li salva la vida a Maradona, llavors quan rep l'Òscar per la Grande Bellezza i està pujant al vol de tornar a Los Angeles a Roma, li sona al mòbil un número desconegut i és Maradona. I ell va obligar a retrasar la sortida del vol perquè havia de parlar amb Maradona, i clar, les seves terres nord-americanes,
sí, sí,
sit down please, i no m'enteneu, m'ha trucat Maradona, aquest senyor em va salvar la vida, em diríem, sí, sí, pensar, sí, un italià boig més.
Sí, sí, ha estat a la mano di Dio, després de fer aquella carta, sí, d'amor, no?
És la seva història, sí, sí, és real, és que és tot real, és la història de com els seus pares malauradament moren a la casa, sí, que tenien,
sí,
els abruços.
Sí, mare meva, i tant, i tant. No, la història aquesta que també deies de la mort, de l'atropellament, això és una cosa que ha passat amb els dos llibres, que llegim moments i passatges deia, però és que això és, no pot ser, és massa bo. Això és literatura, però de ficció, a més a més, no? Hi ha coses que li passen a l'Anna Pazos, protagonista, o coses que explica el Toni d'aquesta Itàlia que coneixíem una mica, o detalls que jo ignorava, que hosti, no... potser s'ho han inventat. Ja sabem, no és el cas, eh? No és el cas. No, però vull dir que realment són... té a veure amb això que dèiem abans, no? dels detalls, és a dir, del material que recopileu i quins...
Espero que sigui veritat. Si són mentides, ja anem a buscar un modeler d'històries i ja fan una cosa molt italiana, un cap de cavall a la porta.
Aquest concepte que ens ha donat l'Anna Vallbona és perillós, eh?
No, i a més, ara em feu pensar en una altra cosa del llibre del Toni que lliga amb el que dieu d'aquest sentit teatral. M'ho agafo més per la presència que tu remarques en més d'un moment, crec, de la música, la cultura, per exemple, un altre detall que desconeixia, no? Perquè no sóc aficionada del Parma, però la idea que el Parma surti a jugar amb Verdi a la megafonia, o que el Cremona, on tenen un equip que és el Cremonese, que tampoc no sé com li va, però que...
ha baixat a segona aquest any.
Vale, doncs estan més contents de l'Estradivarius que dels gols de l'equip. És a dir, és una cosa que de vegades els maragdes, diguem-ne, amb en David havien parlat de com la cultura, senzillament a Itàlia, s'escola pels llocs d'una manera molt més natural que per exemple aquí. És a dir, per alguna raó, doncs, en aquests famosos estudis internacionals de comprensió lectora que ara estan sortint, Itàlia és dels pocs països, i a diferència del nostre, en què la mitjana de comprensió lectora puja, i aquí no?
En això, Anna, mira, una anècdota. Fa un any, els aficionats radicals de la Fiorentina van fer un d'aquests grans mosaics amb cartolines com els del Camp Nou, que era la imatge de Dante i una cita de la Divina Comèdia. I penso, hosti, tu no és el Camp Nou? No sé, si t'han apagat la barba, sí,
lluny.
No? Oi que no? O sigui, un verd de Rodoreda... Hosti, doncs ells ho van fer.
Els baixos mais.
Deixo una idea aquí, no? Per si, no sé,
sí,
si...
Sí.
Potser el Barça no, però la gent de l'Europa, no sé, agafar algun tros de la plaça del Diamant i fer un homenatge a Marcel Rodoreda, no?
El Girona ho veig, eh?
El Girona, que és l'esperança.
Sí, jo el veig, ara. Sí, sí.
No, i després, també, aprofitant el que dèiem, hi ha una altra cosa que la porto ara al nostre país, però que l'Anna fa matar el nervi, que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és també la idea... de que se mantingui bé, però en certa manera d'ensenyar des d'on s'escriu i d'ensenyar, per tant, també en certa manera el privilegi de classe. És a dir, això queda molt clar al final del llibre de l'Anna, amb el seu retorn al país, amb la família, amb el desbrossament més o menys esquemàtic que fa dels seus orígens familiars, de la mare i del marit de la mare, i m'ha cridat molt l'atenció i m'ha fet gràcia fins i tot la descripció de les moltes estampes sexuals que hi ha, una descripció d'un nòvio de suburbi, que gairebé després de tots els llocs per on hem passat, no? I que hem travessat l'Atlàntic, el nòvio de suburbi sembla bastant més exòtic que tota la resta. I
del Vallès.
I vaja, això m'ha fascinat. És a dir, i m'ha interessat perquè...
D'on del Vallès?
D'un poble que
d'un
no
poble innominat. I jo crec que és innominat a consciència.
Sí, correcte.
Sí,
però occidental o oriental?
Occidental.
Ui,
occidental,
és que
sóc
meva terra.
La meva també. Sí, sí.
Estem trepitjant ulls a poll ara mateix.
Sí, sí.
I llavors quan acabem
Sí, exacte, i l'Anna Vallbona també és vallesana.
El
que passa que sóc de l'oriental i per tant sabia que... ubicava per on... què referia, em sembla, però bé. Però, no, però això em sembla interessant, és a dir, perquè això no es fa tant de narrativament, això, l'honestedat que abans esmentava l'Anna, doncs potser, en aquest sentit té molt de sentit en el llibre de Matar el Nervi, això, acabar-nos desvetllant des d'on s'escriu, perquè diu moltes coses, no? He posat l'estampa anecdòtica del nòvio de suburbi, molt estimable segurament, però...
la valia.
Sí, però això, també hi ha un privilegi de classe que explica també una determinada mirada que l'Anna la fa, és a dir, es pregunta per la seva condició de dona, per la necessitat de treure els homes, per mil coses d'aquestes, i també cap al final per aquest, no, una mica aquest arrelament o desarrelament.
Ara, per posar-nos marxistes, les condicions materials des de les que escrivim són molt importants i són centrals en el tipus de mirada que tenim. Llavors, no, creia que seria una mica una farsa i una impostura amagar-ho. Amagar-ho, o almenys estaria amagant una part central de les condicions que m'han creat a mi com a escriptora. I per això vaig decidir incloure-ho, sí, sí.
De fet, a Poder i desig, no, hi ha referència a George Orwell, aquelles cròniques dels miners, de les condicions de les miners del nord d'Anglaterra, en què ell també revela els seus orígens petitburgesos i com condiciona això la seva mirada, no? És a dir, l'observador que s'observa ell mateix perquè el lector entengui quina és la seva mirada, també.
Sí, això ho fa The Road to Wigan Pier, El camí a Wigan Pier, que és per mi dels millors llibres d'Orwell, que no sé per què no és més canònic, on ell primer fa un estudi de les condicions de la classe obrera, dels miners del nord d'Anglaterra, i la segona part del llibre és un assaig on analitza els perquès del fracàs del socialisme en un moment d'auge del feixisme a tota Europa. Diu, per què no és més atractiu el socialisme entre la classe treballadora, que és la classe que diu representar, no? I bàsicament conclou que els socialistes en general no són, no només no són proletaris o de la classe treballadora, sinó que odien els treballadors perquè són petitburgesos que tota la vida han estat criats per menysprear i odiar i tenir por dels treballadors. I ell això ho explica des de la posició d'una persona que s'ha criat això, a la petita burgesia, bueno, a la classe mitjana, baixa mitjana anglesa. I aquest exercici d'honestedat que fa Orwell, doncs, li va portar molts problemes, evidentment, no va caure gaire bé ni entre els socialistes que li van comissionar el llibre, ni...
Potser que el reeditin, no?
Sí, sí.
I si ara que ha estat, no?, el dia Orwell, per aquestes dates també és una bona ocasió.
Però fin al lloc que voto fin al cor, confio di regine di dolore.
Va, anem acabant, a més, unificant les dues cultures, la grega i la italiana, Vinicio Capossela, amb aquest disc que va fer a través d'un viatge, precisament, a buscar el rebètico, aquest gènere tabernari musical tan xulo de Grècia, un disc fantàstic. Tota la discografia de Capossela és meravellosa, però el rebètico mou, és un disc, busqueu-lo també si no el coneixíeu. Per tant, moltíssimes gràcies per compartir tot això, per fer literatura de l'experiència de viatjar i de viatjar com a viatgers, Toni, no com a turistes, encara que t'ha agradat discrepar-ne al respecte, però en tot cas, Anna Pazos, a Matar el nervi, a la segona perifèria, també en el llibre, efectivament, de Poder i desig, de Fragmenta, que també ha glossat la Wolf, i Único grande amor, que en són uns quants, perquè Itàlia són moltes Itàlies, també, editat per Panenca. Gràcies, Toni.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Anna Vallbona. Fins aviat.
Que vagi bé.
Jordi Puntí.
Fins a la propera.
Que vagi molt bé, Adolf Beltran, Rosa Silloé i Micho Capossela.
Com en un adiu, questo ballo è solo il mio. Com una parata, com en un adiu, questo ballo è solo il mio. Baciami una volta, lasciami morire in mezzo a chi non sa di me, nelle braccia della notte cado senza mani a te. Una volta sola è tempo di morire per te ancora. hanno più notti insonni, solo sentimenti spenti, la strada si è mangiata gli anni, gli anni hanno mangiato il cuore, solo restano i tuoi baci sulle labbra d'altri come braci. Solo restano i tuoi baci sulle labbra d'altri come braci. Baciami una volta e lasciami morire in mezzo a chi non sa di me. Nelle braccia della notte cado senza mani a te.